els podcasts de Ràdio Estel.
Filosofia Millennial, un podcast amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Filosofia Millennial amb Leo Espluga.
Vinga, va, i a aquesta hora que saludem el camarada Espluga de nou, que ens agrada parlar de filosofia amb ell, ja ho sabeu, en aquesta secció de la caravana de Ràdio Estel. Camarada, què dius, com estàs?
Bé.
Bueno, bé, els cascos. Els...
Sí, l'auricular que falla una mica, vaig a canviar.
No, és un clàssic, tranquil. Tu ho ves fent, eh? Jo perquè no sé ni el tema que ens porta avui, però això, aquesta secció és així. Que parlem... Som, en fi, mentes pensantes.
Ara sí, ja està, hi som. Oi, que bé em sento ara.
Sí, ara sí, eh?
Doncs avui parlem d'Antígona.
Antígona?
Sí.
Sempre referents d'actualitat.
Exacte. Home, perquè els clàssics són eterns.
Ah, oh, mai moren.
Això, correcte. Una mica, no mai. Moment Penguin Random House, eh? Aviam.
Ah, això, busca'm més enemistats.
No, home, el Penguin Random House en portuguès, crec. Bueno, no sé.
Crec, eh?
Sí, jo crec que sí,
això. Val.
Almenys la discòrdia no és mútua. Llavors...
Em deixes preguntar-te una cosa?
Sí, digues, va.
Ara em remuntaré temps, eh?
Vale.
Val, no tant com Antígona, però una miqueta. Perquè has nomenat una editorial, i mira, ara m'ha picat la curiositat, i t'ho preguntaré en directe, això. Tremoló sortirà en llibre o no?
Jo voldria que sí.
Val.
Jo tinc la voluntat. M'hi he posat per fer-ho, no. Però que la veritat és que m'agradaria que passés.
Sí, eh?
O sigui, com... Sí.
Tremoló, recordem que és l'obra de teatre que va escriure.
Sí, o sigui, com vaig estar pensant en fer-ho. I com tu saps que tampoc és un text molt... Clar, tu l'has vist, tampoc és un text tan llarg. Dens.
No,
és
molt dens.
És molt dens. Però llavors m'agradaria fer una introducció i demanar-li a algú que em fes un pròleg.
Sí.
I llavors quedaria una cosa mona d'unes 80-90 pàgines per disfrutar i molaria bastant fer-ho.
Val.
Però clar, m'hi he de posar, és que sóc un segon desastre. Sóc un desastre, o sigui, com no, podríem dir que no sóc tan productiu com Sofocles,
no? Però referents contemporanis.
Exacte.
Escolta, Antígona, per què?
Clar, per què Antígona, per què Sofocles? Sofocles, evidentment, és potser l'autor més important de teatre de la història de la humanitat. O sigui, com es podria fer una afirmació així, seria com discutible, però no una bogeria. O sigui, és molt defensable.
Sí.
No? De fet, com molts autors han defensat, és Eliot, per exemple, no? que l'únic que se li pot apropar una mica a Shakespeare i poca cosa més, vull dir, com són els grans autors, no? Però Sofocles és especialment important perquè dintre de la filosofia és una figura molt respectada, perquè es diu que l'excel·lència de la tragèdia eleàtica, helènica, arriba amb Sofocles, no? O sigui, com podem establir tres períodes, més o menys, de la tragèdia grega, que seríem amb Èsquil o Esquil, la primera, no? D'allà hi ha el Prometeu, que és potser la seva millor obra. Després tindríem a Sofocles, no? Que seria com el moment més top, més perquè que coincideix amb el moment democràtic d'Atenes. I després tindríem el moment com... d'evolució i potser de cadència amb Eurípides, no? Val. Que seria ja on hi ha les comèdies, on tenia el Sòcrates, on ja es comença a abusar molt del deus ex machina, arriba un moment de decadència cultural en el món grec, no? Doncs clar, per això Sòfocles és la més interessant. I dintre del corpus de Sòfocles, clar, potser seria com tenim Electra, no? I tot el drama de Tebes.
Estava pensant, quines obrasses.
No, és que són impressionants. Sí. O sigui, com cada qual és millor que l'anterior, és una passada, no? Que teníem set contra Tebes, Edip Rei i Antígona, clar, això és una meravella. O sigui, com, això jo ho recomano a tothom, si la podeu anar a veure, aneu a veure-ho. Si podeu llegir-ho perquè val molt la pena.
Recordo que, ara erraré, perquè ho estic dient de memòria, recordo que em sembla que Clara Segura va ser que va fer... no sé si una Antígona o una Electra, diria que una Electra, per un grec, per un festival grec a Barcelona, que vaig flipar, jo i tothom que hi era, vam flipar amb allò.
És una meravella, o sigui, Electra en Paris, és una passada. Jo la millor que he vista és la meva mare.
Home!
Fent ella d'Electra.
Bueno, què hem de dir? Per cert, que fa pocs dies va estar aquí.
Sí, exacte. Va estar molt a gust, em va dir.
Sí?
Sí, les dues. Van estar molt a gust, em van dir.
Que bé.
Doncs bé, Antígona.
Va, tornem-hi.
De totes les... Potser el drama més elaborat és... I que es veu que interessa, sap que interessava molt, als grecs era tot el drama de Tebes, era una cosa que els agradava molt reproduir, no? D'Antígona, és que estic tirant de memòria ara, si mal no... Però no tinc apunts, no tinc res. Si estic tirant de memòria, cito ràpido i mal, juraria que es va arribar a representar 37 vegades seguides en bucle.
Quina borrada.
Perquè imagineu-vos allà al Teatre de Pidaura, amb les bacanals, i allà reproduint en bucle, la gent plorant, ja, rient, sense parar. Vull dir, allò devia ser una catarsis meravellosa, no? I per què Antígona? Antígona és curiós perquè és una obra que no és especialment popular durant... És interessant veure quines obres sempre han sigut més populars a cada època, no? Diguéssim, Prometeu, d'Èsquil, té molta importància en els primers segles, després de Crist, no? Però després anem veient com, sobretot amb la modernitat, Antígona apareix de cop, com es comença a referenciar Antígona de manera molt forta, i això passa... Bueno, per una pluralitat de factors, això sempre, no? Una gran representació, una gran traducció, però no és val a dir que justament el drama que representa Antígona, perquè per qui no ho sàpiga, el conflicte que planteja Antígona és entre la llei divina i la llei de la ciutat, no? O entre la família o la dignitat i l'obligació, o sigui, i això és una cosa, és un problema molt il·lustrat, de quina llei segueixo, la llei moral dins meu, que diria Kant, o la llei que se m'imposa jeràrquicament des de dalt. Això és el que planteja Antígona, no? Antígona, que és una planteja, per una banda, un problema de dret...
Ser ciutadà o ser home.
Exacte. Què és abans, no? O sigui, com, i què és... I alhora planteja aquesta idea estoica del cosmopolita, perquè ser home és ser ciutadà del món. No de la teva ciutat circunscrita, sinó que hi ha unes lleis naturals o unes lleis que estan per sobre del mandat concret de cada... que serien la Declaració Universal dels Drets Humans.
I per això ho hem parlat moltes vegades amb tu, Leo. Precisament hi ha molts filòsofs que parlen sobre on recau la importància de la moral i l'ètica en el ser humà, en el propi ésser o en l'existència d'una societat.
Exacte, no? O sigui, i hi ha una tensió sempre en aquestes dues, no? És una cosa superinteressant. I Antígona planteja aquest problema, no? I per això a la modernitat, que és l'època del contracte social, és la creació dels estats-nació, de l'estat de dret, no? L'estat de dret neix amb la modernitat, en un sentit seriós, podríem dir que neix amb la modernitat, i el projecte il·lustrat és l'imperi de la llei i l'emancipació, però alhora com amb l'ideal burgès. Hi ha una... es reivindica la família i la privacitat com un nou ordre d'intimitat i de respecte. I en aquest sentit, Antígona, que a més és una dona, encaixa molt bé amb aquest nou il·lustrat de la Revolució Francesa. Vull dir, té molt a veure, Antígona té molt a veure amb el quadro, sí, amb el pit en la... O sigui, té molt a veure, no? Perquè Antígona que està plantejant que, per damunt de tot, hi ha una dignitat en l'ésser humà, no? Que és donar sepultura al seu germà. No? Perquè el gran conflicte és que no li deixen donar sepultura al seu germà. Correcte. I ella decideix desobeir per donar-li un amor digne, per precisament no ser impia, no? Perquè sepultar els morts és una qüestió de pietat, no? I en aquest sentit, Antígona és una figura que ha estat molt interpretada, molt reinterpretada, no? I els grans filòsofs de... per exemple, per tant Hegel, Hölderlin, Schelling, la figura d'Antígona configura el seu pensament. O sigui, com la tragèdia antigoniana, podríem dir, configura el seu ritme del pensar, no? I és una figura de la qual Kierkegaard, imagina't, arriba a dir que és Crist abans de Crist, perquè planteja el mateix conflicte, no? I hi ha una de les més... Quan Antígona diu, jo he vingut a aquest món a estimar, no a odiar ni a obeir, sinó que he vingut a estimar i per això mateix desobeeixo, Kierkegaard interpreta allò com un preludi a lo que vindrà a fer Crist al món, no?
Avui, Leo, que, com deies, vinc sense punts. I normalment, quan ve amb apunts, el Leo no se'ls mira. Cosa que està molt bé i que m'agrada molt. Fem-ho a l'engròs.
Fem-ho a l'engròs,
això. Quins filòsofs, o com definiries el titular dels filòsofs que defensen que la moral és qüestió privada, personal?
Vale. O sigui, quin tipus de filòsof...
O quines corrents, o quin...
Clar, especialment... Això és bastant interessant perquè s'entrelliga...
Després anirem a quins defensa la via pública,
eh? Vale, perfecte.
I per tant, la societat.
Diguéssim, jo crec que els que defensen la via privada són, evidentment... Això, mira, per respondre una pregunta sempre s'ha de respondre una pregunta prèvia o fer una... o fer una propedèutica, no? Aquesta pregunta respon principalment si entenem que l'individu es deriva del col·lectiu o el col·lectiu de l'individu. Això ho hem parlat moltes vegades. Doncs aquí aniria molt de la mà, no? Mm-hmm. Els filòsofs que li doten d'un pes major, podríem dir, la moral com a quelcom privat o com a quelcom de la llibertat de cadascú,
sí,
especialment són les corrents de caire més anglosaxó,
val,
no? Vinculades sobretot a la filosofia, podríem dir, més utilitarista o empirista, l'escola empirista, John Stuart Mill potser és el més important, sens dubte. David Hume, encara que David Hume és més buenazo.
Uh-huh. Stuart Mill, que el coneixereu perquè va ser també, a part de filòsof, economista.
Economista,
va ser moltes coses,
gran amic d'Adam Smith, uh-huh, superimportant en la riquesa de les nacions, primer gran defensor del vot femení, uh-huh, dels primers per ser els animalistes. No, John Stuart Mill escriu que en una societat avançada, en algun moment de la societat, el menjar carn serà vist com algo bàrbar, com nosaltres veiem els esclaus, escrivia uh-huh John Stuart Mill fa la tira d'anys. Personatge molt interessant, per cert, molt llest, era un paio que era un geni, o sigui, com amb 7-8 anys ja sabia grec, o sigui, com és una meravella. Va intentar defensar que les matemàtiques es derivaven de l'empirisme, o sigui, òbviament va ser un fracàs estrepitós, aquesta sí? teoria. Les altres bastant bones, però bueno, diguéssim, sobretot són els filòsofs de corte liberal, diguéssim, no? Encara que alguns poden tindre una branca molt social, perquè John Stuart Mill és un filòsof que si un el llegeix, uh-huh, no té la sensació d'estar dintre d'una persona, igual que Adam Smith, no té la sensació d'estar llegint a un capitalista desbocado que defensa l'euro. No, són gent, de fet, que estan enfocant el pensament d'una manera molt social.
Pues que, jo no sé si convindràs amb mi, igual erro, però i no tant en qüestions polítiques, potser més en qüestions filosòfiques o d'ètica i moral, que caldria definir o tornar a redefinir o tornar als orígens per saber ben bé què vol dir la paraula liberal.
Sí, clar,
que s'ha desvirtuat molt.
És un concepte molt difícil, sobretot. No tots els liberalismes són iguals. Vull dir, el liberalisme espanyol clàssic, el de la Constitució de Cádiz de 1812, no té res a veure amb un liberalisme capitalista anglosaxó, vull dir, perquè el liberalisme espanyol no és capitalista, per exemple, no? Tradicionalment, no estem parlant dels partits que es diuen avui en dia liberals, perquè aquests són molt yanquis, no? El que és el libertarian, però anglosaxó, és molt diferent. També és com el liberalisme s'ha expressat en països protestants i en països catòlics o ortodoxos.
Absolutament.
Hi ha una diferència molt, molt forta en aquest sentit, no? Com funciona la banca, bueno, etcètera. Però, digues...
Tira.
Ah, però sí que és cert que pot existir una moral que li doni una importància privada, uh-huh, que no per això impliqui un egoisme o un egotisme, no?
Vale.
Per exemple, la que per mi millor vincula, però gràcies als aspectes de la seva filosofia, és Kant. Kant unifica perfectament la moral com un mandat de la raó, completament, o sigui, com ningú més que jo mateix, en donar-me la llei universal,
sí,
però per què? Perquè la raó que tots disposem és algo universal, col·lectiu, i l'imperatiu categòric és un mandat que tu fas a tu mateix, però en tant que universal per tothom. Llavors conflueixen individu i col·lectiu d'una manera molt harmoniosa amb Kant.
Vale. Anem als que defensen que la moral és una qüestió de societat.
Clar, aquí tindríem a Plató, sens dubte. O sigui, Plató seria... O sigui, per ell...
Una mica la república.
Clar, exacte. O sigui, però Plató és molt més autoritari i molt més comunista. Tindríem a Plató, tindríem, evidentment, Aristòtil, uh-huh, sense cap mena de dubte. Tindríem, el que deies de República, pues, a Ciceró, tot el republicanisme romà, uh-huh, el clàssic, que és meravellós. Jo recomano molt llegir els discursos de Ciceró, perquè...
Brutals.
Com parlava. Uh-huh. Quan, al moment que diu, què preferiu, l'imperi, l'obediència d'un home sobre un altre home o el de les lleis, que és en defensa de la República, sí, no? La res cívica, que és meravellós. Discursos que, per cert, estava fent que, si és una persona molt important, qui no ho sàpiga, va acabar exiliat. Perquè va guanyar... Se les va tindre amb César, amb Julio César.
Sí.
I ell defensava allà la república...
Contradir el poder.
Exacte, i es va menjar... I va exiliar-se.
Deixa'm dir això, ara que ens deies els discursos de Ciceró. Tens la sensació que normalment llegim poc filosofia i menys encara clàssics perquè tenim la idea preconcebuda que són realment complicadíssims i de cop et poses a llegir Ciceró i estàs dient home, sí, és enrevessat, home, sí, és dens perquè està tractant unes temàtiques difícils de tractar, però ho entenc perfectament.
Sí, és molt pitjor posar a llegir la Constitució. No?
Patapam.
O sigui, com a nivell de... Al final, Ciceró està parlant de dret públic, està parlant de lliure, o sigui, està parlant de dret de fet, de dret d'idea, està parlant de la divisió de poder, sí, està parlant de l'estat constitucional, de l'estat fàctic, de la divisió de poder, o sigui, està parlant de tot això, però d'una manera molt més atractiva i, sobretot, molt més ètica. Uh-huh. O sigui, com Ciceró constantment... Però això que dius sí que és veritat, i crec que alguna gent, si ens poséssim a llegir els clàssics, a vegades us sorprendria. Jo m'he arribat, i fa temps, estar llegint a Plató i descollonar-me. O sigui, començar a riure en veu alta, jo he estirat al sofà de casa meva en plan, hòstia, quin tio més divertit. O sigui, com, és realment graciós algunes coses, que té molt bon sentit de l'humor. Llegir, per exemple, Sèneca és superagradable. Llegir Marc Aureli és meravellós, o sigui...
Si anem més cap aquí, Leo.
Digues, autors així.
Clar.
Clar, uf. Hegel seria el gran defensor de lo col·lectiu i de l'estat de dret. Després tindríem també, pues, clar, Rousseau, amb el pacte civil, Hobbes, també, però per tot el contrari, i tindríem, pues, a Locke. Locke, pues, no, Locke seria com... Bueno, Locke, pues, seria una bona barreja d'un liberal col·lectivista estrany. John Locke, gran figura també molt interessant. I més tirant cap aquí, pues, evidentment, pues, tindríem a Karl Marx, només faltaria, Engels, Feuerbach, i Dalvin... Dalvin, que Alvin ja... Alvin és difícil parlar d'això perquè Alvin és com, oye, ni pública ni privada.
Val, exacte, anem aquí. Mira, ara m'has pillat. Quins són els que defensen les dues coses?
Uf, ui, però això sí que és difícil de trobar, potser, eh? Que defensin tant lo... Bueno, un hipòcrita. No?
Que bèstia.
I diré que normalment qui defensa les dues, curiosament... Curiosament, sempre es decanta per la privada i mai per la pública.
Val.
És com la gent que no, jo no sóc ni de dretes ni d'esquerres, que són sempre de dretes, doncs és exactament el mateix.
Sí,
o sigui, com tots aquests liberals, no, que intenten, en avui en dia, diuen, no, és que les dues coses, però curiosament només critiquen una i només defensen l'altra,
sí.
A mi em molora malament, no? Sí que és cert que n'hi ha molts que estan en contra de les dues. No, Nietzsche estaria en contra de les dues.
Val. I aleshores on queda?
Estan en contra, és com digo ell, nosotros somos immorales. O sigui, com són antimoralistes.
Per definició, però per tant no hem de buscar ni moral ni ètica?
Hem de buscar una ètica, però no una moral.
Val. Per què?
Per què? Perquè l'ètica té a veure amb la praxis, la moral amb la idea. És a dir, com Nietzsche, per exemple, et defensaria que una pràctica vital a favor de la vida.
Val.
Però després ja el bé i el mal són categories, per ell, errònies. No? Foucault també estaria en contra de les dues. Foucault diria, la moral privada és... l'explotació d'un mateix que va en contra del govern de si mateix i la moral pública és un dispositiu de poder, de dominació, disciplinament i càstig, per exemple.
Val. Dit això, sembla que t'estigui posant un examen avui, eh? Anem
sí.
Pim-pam, buscant...
Sí, no, estic aquí...
Anem a buscar el titular. Pro i contra de cadascuna d'elles.
Uf. Vale, va. Deixa'm pensar. Vale, problema, per exemple, de la moral que podríem dir privada. Té problemes seriosos, per definir què és el bé i què és el mal. O sigui, com és una obertura, un relativisme estrany.
Val.
Vale?
Perquè com que depèn de tu...
Clar, o sigui, com...
No?
I definir, igual que és impossible definir lo natural de lo cultural, i és impossible delimitar lo que és privat i lo que és públic. Aquí hi ha Wittgenstein, no és possible un llenguatge privat, o sigui, com no. L'àmbit de la privacitat és una petita... O sigui, com no és... És molt problemàtic definir què és privat i què és públic, no? Perquè, sobretot, quan les reivindicacions del segle XX és com lo personal és... Lo privat és... Lo personal és polític, etcètera, no? Problemes de defensar lo públic. O sigui, com, bueno, lo col·lectiu abans que en termes morals.
Val.
Poden haver-hi problemes per... o sigui, per defensar lo singular. O sigui, com poden haver problemes per... la llei, diguéssim, sempre legisla sobre el cas general, però la vida està feta de particulars. Llavors, poden haver-hi... I clar, i anar a ampliar la llei és allò que no s'acaba mai. La llista de la llista de la llista de la llista, no?
Per tant, el problema és generalitzar massa.
Exacte. O sigui, com, per això jo crec que la solució seria... El terme mig és en petits nodos interconnectats... petites comunitats interconnectades, no? I no una gran comunitat gegant, perquè això és molt complicat de gestionar. No? I després...
Ni de dretes ni d'esquerres, eh?
No, perquè fora la tercera Espanya, no?
Què t'he agafat?
Sí, una mica, la veritat. Però bueno, seria una mica la idea que jo proposaria. Però, i per exemple, el problema d'estar en contra de les dues
sí.
És, evidentment, que és com... que no li diguis moral no vol dir que ho sigui. O sigui, com que tu diguis que tu no ets moralista i no fas ni bé al mal, però si canvies bé i mal per vida i mort, doncs vale, saps? O sigui, com jo li puc començar a dir que dirà una taula, però si l'utilitzen per menjar igual. Vull dir que no hi ha massa diferència, realment, no, jo crec. La cosa però és que és interessant, quan utilitzem certs conceptes, veure d'on venen, la seva providència, i també que la gent es quedi amb que això que he dit ara, i són generalitzacions. O sigui, evidentment, no es poden desbancar. A mi em fa molta gràcia, per exemple...
Vull dir que quan fem filosofia... Deixem-ho clar, perquè això a vegades no ho deixem clar del tot. Quan fem filosofia millennial, fem 20 minuts de filosofia.
Claro.
Condensada, condensadíssima, amb unes converses superinteressants amb en Leo, però no extraieu més del que estem dient aquí.
Bueno, clar,
i si en voleu més, llegiu autors.
Exacte, jo confio en l'autonomia de cada oient, perquè després si jo dic algú, es pugui contrastar i pugui anar a aprofundir, perquè si no, com s'ha d'anar en compte no fer el ridícul a la vida. Perquè hi ha molta gent que fa el ridícul, especialment quan es parlen de certs temes, no? I amb això de la moral passa molt, que és una de les grans crítiques que es fa amb la gent que no ha llegit res, que sobre el comunisme, per exemple, que jo no sóc comunista, però igualment es fan algunes crítiques que és com, aviam, per l'amor de Déu, sobre això de, clar, és que allà l'individu llavors no val res perquè és tot la igualtat antes que la llibertat, no? I dius, uah, és que no has llegit absolutament res, o sigui, com, estàs deixant en evidència davant de tots, vull dir, com, tot és crítica, això és una cosa que la gent ha d'entendre, que és, filosòficament parlant, hi ha mil motius per criticar qualsevol text i qualsevol idea. O sigui, com, no cal inventar-s'ho. O sigui, com, no cal que ens inventem crítiques perquè tot és criticable seriosament. O sigui, com, no cal que... Vull dir, no ens hem d'inventar res perquè tot és molt vulnerable, en realitat, críticament, no? Llavors, fem el favor de buscar crítiques raonables perquè existeixen. No?
Inclús ja ho dèiem l'altre dia, que hi ha pensadors que per si mateixos es critiquen ells mateixos, ells sols.
Exacte, David Wittgenstein, que s'autodestrueixen constantment. Bueno, això com és... La dialèctica és això. Un pensament dialèctic és un pensament que fa això, no, diguéssim.
Leo, Electra, t'anava a dir ara. Antígona, resum, què ens ensenya?
Antígona ens ensenya...
A la gent d'ara, de dia d'avui, del 2023, encara.
Ens ensenya poder que la nostra societat està més atomitzada del que ens pensem, però ens ensenya, jo crec, també que hi ha algú en el mandat de l'amor que perdura i que ens segueix dient alguna cosa, jo crec.
Això.
A mi és el que em diu Antígona, com a mínim.
Veus que maco? Ja set de Leo Espluga, Antígona, o la llegiu, o aneu al teatre, sisplau, a veure-la, que tot és cultura i, per què no, tot és filosofia. Camarada, que vagi molt bé.
Un plaer.
Has escoltat Filosofia Millennial, un podcast amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Un podcast de Ràdio Estat.
Contra els virus i les malalties, la millor defensa és un bon atac. Immunització contra la bronquiolitis pels nadons nascuts entre l'abril del 2023 i el març del 2024. Vacuna de la grip per tots els infants entre els 6 mesos i els 5 anys. I la de la grip, més la de la Covid, per reforçar la immunitat dels majors de 60 anys. Persones amb alguna malaltia crònica, dones embarassades i professionals de la salut. Vacuna't. Demana-ho al teu CAP o punt de vacunació. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.